Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. Pablo Iglesias s'ha reunit finalment a la presó de Lledoners amb Oriol Junqueras en una trobada que ha generat molta expectació i que ha estat molt criticada per l'oposició perquè parlaran sobre els pressupostos i sobre la situació a Catalunya. A la trobada, Junqueras i Iglesias no han estat sols. Cadascú ha encapçalat una delegació de 3 persones. Junqueras ha estat acompanyat pel portaveu al Congrés, Joan Tardà, i pel president del grup al Parlament, Sergi Sabrià. Amb Iglesias han estat Jaume Asens, de Barcelona en Comú, i activista en la causa de la llibertat pels presos, i la portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín. Finalitzada la trobada, Iglesias també ha visitat Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Per la seva banda, el govern espanyol s'han afanyat a assegurar que Iglesias és l'únic responsable de la reunió que mantindrà amb Junqueras i que el líder de la formació morada no és el delegat del govern per a res. Encara en plana política i judicial, avui hem conegut que el Partit Popular ha demanat al Suprem que es repeteixi el judici del cas Gürtel perquè considera que el tribunal no va ser imparcial. En el recurs presentat pel PP, es demana que s'anuli la sentència que el va condemnar com a partícip a títol lucratiu i se'n dicti una altra que l'absolvi. Si no és així, reclama que es repeteixi el judici amb un tribunal sense aparença de parcialitat. Els populars argumenten que la sentència que els condemna ha lesionat injustament el seu honor, que qualifica de bé capital per a un partit polític. I en clau econòmica, us expliquem que finalment el Suprem estudiarà si confirma la sentència de les hipoteques que va emetre aquest dijous, que estableix que l'impost hipotecari l'ha d'assumir el banc i no el client. Vol mirar-s'ho amb lupa perquè, segons una nota informativa del president de la Sala Tercera de l'Alt Tribunal, Luis María Díez Picazo, aquesta decisió s'ha adoptat tenint en compte el gir radical en la jurisprudència i en l'enorme repercussió econòmica i social de la decisió. I us recordem que demà a la parròquia de Santa Ana de Barcelona es fan els actes d'acció de gràcies per la canonització de Sant Òscar Romero. Serà a 6:45 de la tarda. També es produirà una taula rodona amb Lucía Caram, Gerardo Pisarello i Arcadi Oliveras. La missa d'acció de gràcies, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistarc, serà a 8:00. I fins aquí l'actualitat. Continua la programació a Ràdio Estel amb la veu dels animals i la natura, amb Jordi Gisbert.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc en Pep Plaza i us vull convidar a l'aniversari Condis.
Ja tornen a regalar xecs de 25 euros?
I què haig de fer per aconseguir-ne un? Per cada 100 euros de compra, te'n regalen un. Que xulo, no?
Com us deia,
vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Us deixem en primer lloc amb el davantal del Manel Casas.
Estimades i estimats,
Soc el Manel Casas. Estic molt preocupat. És clar que podria estar preocupat per moltíssims motius propis o foranis, però no vaig per aquí. Em preocupa quan els humans, que ens creiem molt intel·ligents, la natura ens està avisant i la ignorem. I ens torna a avisar i la tornem a ignorar. Ens afanem en fer-nos lleis i més lleis, però n'hi ha una que només la gràcia divina ens podria ajudar. Però crec que, de moment, tinc que considerar que no hi vol intervindre. És la llei de la natura que ens respon a les nostres malifetes i no la podem culpabilitzar. És, senzillament, és coherent. Es diu que més d'un grau i mig d'augment de la temperatura serà el desastre. Però si ja hi estem, i continuem com si no passés res. Ara, això que de tant en tant sentíem parlar quan ens toca a casa, com ha passat a Mallorca i la setmana passada aquí o als nostres veïns de França, ens començarem a preguntar si tenim que fer quelcom. Cada cop desitjaria més escoltar els polítics parlar de canvi climàtic com un tema preferent, i això no és així. Estem reclamant el retorn de la Conselleria de Medi Ambient, tan necessària en aquests moments. Jo, pels meus anys, ja no ho veuré. Però quin món els hi deixarem als nostres fills, nets i bisnets? Com ens veuran les properes generacions quan des del segle passat i actual anem inconscients cap al suïcidi ambiental? Quan veig mares i pares entregats per la cura del nadó, d'aquesta criança tan protectora, em pregunto, podrà gaudir aquest ser tan estimat del planeta que li estem deixant?
I ara, tot seguit, us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb les notícies, les més destacades d'aquesta setmana. El sabies que coneixerem la importància de la biodiversitat. A l'entrevista avui hem convidat a la Mariona Ortiz, coordinadora del projecte de Banc de Recursos. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem, prou d'enverinar animals per afavorir la cacera. Un article del periodista José Luis Gallego, publicat a La Vanguardia, explica la nefasta pràctica de col·locar esquers enverinats per matar a suposades alimanyes, però que també mata nombrosos animals i posa en risc la salut de les persones. Un costum molt arrelat entre propietaris i vigilants de vedats de caça i finques cinegètiques. Just aquests dies s'ha iniciat a Navarra el judici per un dels enverinaments de fauna més greus ocorreguts a Espanya. Es tracta de la denúncia contra dos vedats de caça, una Tudela i l'altra a Cintruénigo, amb dos municipis de Navarra, on l'any 2012 es va detectar la utilització d'esquers enverinats que van provocar la mort de 150 aus, moltes d'elles espècies protegides i, en algun cas, en perill d'extinció. Els fets van ser denunciats per entitats ecologistes que s'han presentat com a acusació particular. Els acusats es poden enfrontar penes superiors als 2 anys de presó, a pagar 100.000 euros en concepte d'indemnitzacions i inhabilitació per caçar durant 5 anys. Les entitats ecologistes esperen que la decisió judicial, tot i arribar en 6 anys de retard, empari la natura, els animals i contribueixi a difondre un missatge rotund de tolerància zero envers una pràctica, l'enverinament, que dura des de fa anys, massa habitual en els vedats de caça. I atenció, l'antiga llei permissiva de costes està provocant l'extinció de diverses espècies. Les massives urbanitzacions al litoral mediterrani estan provocant la pèrdua de maresmes i amenaçant la supervivència de 5 espècies d'animals catalogades en perill crític d'extinció per la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa. Es tracta de la tortuga europea i de 4 tipus d'aus: la fotja banyuda, el xarxet marbrenc, el bitó comú i la guatlla andalusa. Durant els últims 30 anys, període de vigència de l'actual Llei de Costes, la superfície urbanitzada al litoral mediterrani s'ha duplicat, comportant una expansió desmesurada en la construcció d'habitatges, hotels, infraestructures portuàries, aeroportuàries, ferroviàries, autopistes i, com a conseqüència, una reducció de la superfície dels habitants costaners i dels hàbitats costaners i un greu impacte en la seva biodiversitat. Les maresmes proporcionen nombrosos beneficis ambientals, participen en el cicle de l'aigua, són rics en nutrients, ajuden que les plantes es puguin fixar protegint el terra de marees i de l'onatge i constitueixen un mosaic de paisatges on moltes espècies d'animals troben el seu lloc per viure i per reproduir-se. En plana internacional destaquem, d'entrada, un santuari d'elefants a Europa. A França s'està construint el primer santuari per elefants d'Europa, l'Elephant Heaven, on podran trobar descans els elefants provinents de rescats fets en circs i zoològics. Els seus impulsors són dos antics cuidadors del zoo d'Anvers, a Bèlgica, i s'hi ha sumat la col·laboració de la Fundació Brigitte Bardot. El santuari, que preveu estar acabat els propers mesos, s'està construint per garantir les necessitats biològiques d'aquests emblemàtics animals. Paral·lelament, també s'estan fent campanyes de sensibilització del que suposa la vida de patiments i captiveri dels animals que són víctimes dels espectacles. Recordem que a Carbarceno hi ha nombrosos elefants en un espai bastant ampli. I acabem, l'Ada estarà present a la Festa de l'Animal a Vilanova i la Geltrú. Doncs demà dissabte, 20 d'octubre, Vilanova i la Geltrú celebrarà la 7a edició de la Festa de l'Animal, que tornarà a omplir la Rambla de la Pau. Enguany hi seran presents 40 expositors entre associacions animalistes i entitats vinculades al món dels animals de companyia. La festa comptarà amb un bon nombre d'activitats, xerrades i tallers. La passarel·la per l'adopció de gats i gossos s'anirà succeint al llarg de tot el dia, amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania vers la tinença responsable d'animals de companyia. ONG ADA hi serà present, com en altres edicions anteriors, informant de la nostra tasca i recollint signatures de les nostres campanyes. Ens trobareu a l'estand número 22. Us recordem, Festa Animal, dissabte 20 d'octubre a les 10 fins a 8:45 del vespre a la Rambla de la Pau a Vilanova i la Geltrú. Us hi esperem. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que la biodiversitat té un paper clau, insubstituïble en el manteniment dels ecosistemes? Les interaccions entre les diferents espècies són determinants en el desenvolupament i l'estabilitat de la xarxa ecològica. La presència d'una sola espècie pot ser clau per garantir la de moltes altres, mentre que la seva desaparició pot col·lapsar i desencadenar un desequilibri en el conjunt de la comunitat animal i vegetal. Com ja va anticipar el savi Aristòtil fa molts segles, la natura no fa res en va. Els animals depredadors actuen com a reguladors de les poblacions d'herbívors, evitant que la seva predominança pressioni negativament sobre les plantes. Molts insectes, ocells i mamífers són els polinitzadors i disseminadors de llavors de flors i arbres, mentre que d'altres actuen com a jardiners i enginyers de boscos i hàbitats. Els líquens incrustats a les roques i en el sòl faciliten el desenvolupament inicial de la comunitat vegetal, afavorint la seva germinació. I també els bacteris desenvolupen la funció de descompondre i reciclar els nutrients perquè animals i plantes se'n puguin alimentar. Quan més ampli i divers sigui el conjunt de la biodiversitat, millor és la disponibilitat de recursos i les probabilitats del bon funcionament dels ecosistemes. La desforestació, la caça indiscriminada, les grans extensions de monocultius, la contaminació i la fragmentació dels hàbitats constitueixen greus amenaces per la riquesa de la biodiversitat i els diferents hàbitats.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amics i amigues. Us presento avui una cantant molt poc coneguda. És anglesa. I ara ja té 72 anys. També ha estat actriu cinematogràfica nascuda a Londres. El seu pare era un alt oficial anglès i la seva mare, que era austríaca, li deixà el títol de baronessa. És la Marianne Faithfull, que en aquests talls ens interpreta música d'un italià, que després us diré com se diu, afincat a Londres, que és compositor de música per a pel·lícules i encàrrecs variats. Va col·laborar, la Marianne, bastant amb la Shirley Bassey. Escoltem ara Bored by Dreams i Sleep.
For me tonight, the stars line up. The stars line up tonight to see who we are, baby. And write our names
high up inside the sky. The stars line up. The stars line up for me tonight. The stars line up. The stars line up tonight to see what we know, baby, and write our names high up inside the sky. For us tonight, the stars line up. The stars line up tonight to see who we are, baby. Let's write our names high up inside the sky. I hope you know. I hope you know the way I feel. I want you so. I hope you know the way I feel. I feel about you, baby. Let's write our names high up inside the sky.
Doncs seguim a la veu dels animals i la natura. Ara temps per a l'entrevista. Avui ens acompanya aquí a l'estudi la Mariona Ortiz. Mariona, bona tarda.
Bona tarda.
I com sempre...
Bona tarda, sí.
Les veus de qui escolteu, Manel Casas i Carme Méndez. Bona tarda a tots dos.
Jo no sé si tindríem que dir millor bon vespre, no?
Bon vespre.
Bon vespre,
bon vespre,
sí.
Bona tarda.
O bona nit.
O bona nit.
Bona nit, no. Crec que no, però ja parlarem amb els filòlegs, en tot cas, a veure què és més convenient de dir.
Ara el que hem de fer és una xerrada així informal, totalment, que veig que és el que es porta a les grans ràdios.
Què vols dir, abans de començar?
Sí, s'estan mitja hora
barallant. Preguntar per la vida de cadascú.
Parlem tots a la vegada. Vinga, va, ara com va tot. I després anirem per feina.
Això està de moda, és veritat que està de moda. Sí. Bueno, no oblidem la Mariona, eh? Mariona. La Mariona Ortiz és coordinadora dels projectes de la Fundació Banc de Recursos. És una entitat social i mediambiental especialitzada en la reutilització i en l'aprofitament alimentari. Un dels projectes més importants és aquest pont alimentari, Mariona, que ja ens explicaràs a grans trets què és, en què consisteix. Bàsicament és reciclar els residus.
Sí, per puntualitzar primer...
Digues, sí.
Més que un dels projectes més importants, la Fundació Banc de Recursos, que fa més de 20 anys que funciona, tenim dos projectes principals. I, de fet, el que portem des de fa més anys fent és el pont solidari, que és reutilització, precisament, de mobiliari, equipaments, tant de sanitat com d'agricultura, equipaments informàtics, mobiliari, d'empreses que tanquen o que canvien de seu o el que sigui. Llavors ens truquen i tot el que està en bon estat ho derivem a entitats socials. Llavors aquest és el projecte, de fet, el més important. Potser és aquest perquè és el que fa més anys que fem. I després hem començat el pont alimentari, una mica amb la mateixa idea de fer de pont i d'aprofitar, de reduir el malbaratament alimentari i d'aprofitar, per tant, els aliments que estan en bon estat també per cap entitat social.
Estem parlant d'uns 20 anys d'aquesta fundació, eh? Estem més o menys.
Sí.
I no sé com ha evolucionat, però suposo que també la indústria alimentària ha anat llançant cada vegada potser més residus, i això ho heu notat,
Mariana,
i per tant...
Mariana, perdona, sí, que us interrompeixi. Mm. Dius, recollim i distribuïm,
sí,
coses que estiguin en bon estat.
Exacte.
I les que estan en mal estat, no les voleu?
No.
Llavors, on està el concepte de reciclar?
Clar, és que aquí està, és una bona pregunta. Nosaltres reutilitzem, fem reutilització. I llavors el que fem és derivar a través d'una web, diguéssim, agafem tots els materials aquests que estan en bon estat. Dic que estan en bon estat perquè els donem perquè siguin reutilitzats directament. Tenim convenis amb entitats, amb altres entitats socials com nosaltres, per exemple, Andròmines o altres entitats que el que sí que tenen és deixalleria i tenen també un espai per reparar i per posar a punt, diguéssim,
o sigui,
aquests materials.
Vosaltres sou un mitjador, un mediador, que es diu en castellà.
Exacte.
Eh?
Sí, per això diem pont solidari, perquè, diguéssim, tots els materials que estan en bon estat i que acabarien a la deixalleria, els derivem a entitats socials i també fem un certificat a l'empresa, ens encarreguem, diguéssim, de fer... Sí, però és una bona pregunta perquè... Sí, perquè és això, reciclatge, diguéssim, doncs segurament ho farien més aquestes entitats que es dediquen a reparar i a donar com també una segona vida a aquests materials, però nosaltres no tenim ni deixalleria ni tenim un espai, diguéssim, de magatzem.
I teniu un contacte amb el Punt Verd, per exemple, per dir alguna cosa de l'Ajuntament?
Tenim contacte, però, diguéssim, això ho faria ja més Andròmines. Quan nosaltres trobem, diguéssim, materials que no els podem donar així, com que no tenim un espai ni tenim capacitat per anar reparant, llavors els arribem a alguna entitat que sí que ho pot fer i que, en tot cas, si o que els pot reparar, doncs els reaprofita després i també els deriva, i si no, els porta a la deixalleria.
Perquè jo a vegades he estat donant coses, entregant coses als punts verds, i mentre jo donava hi havia un camió que estava retirant coses, que no era de l'Ajuntament.
Sí.
Aleshores, aquesta gent què fa, ja?
Sí, perquè hi ha diverses entitats que fan això. Per exemple, n'hi ha una altra que es diu Reto, que nosaltres també treballem amb ells, Reto la Solidaritat, treballa amb extoxicòmens, i fan aquesta funció també de reparar i revendre de segona mà a preus assequibles, però que sí que agafen coses doncs, que, diguéssim, nosaltres no podríem derivar directament perquè s'han de reparar i necessiten tota una preparació, no? I també encara és més complicat quan són residus, diguéssim, perquè estan abandonats, però encara coses, materials que es podrien aprofitar, que, per exemple, són neveres o rentadores, o cal algú que hi entengui i que les posi a punt.
Moltes coses no es reciclen, no s'utilitzen, es llancen, perquè portar-ho a reparar seria igual ja pràcticament a comprar-te un de nou. Ara, si tu, exacte, la persona, i m'estic posant ja amb el vostre terreny, teniu un sistema de gent que és adient amb això i que els seus salaris o el que reben és assequible, doncs llavors sí que pot ser, perquè també això d'utilitzar i llançar, no anem en cap puesto.
No, exacte, el tema és aquest també, no? Que la quantitat de deixalles que generem és insostenible totalment i que la reparació avui dia no està de moda perquè és cara i perquè, a més, les coses ja es fan amb allò de la caducitat obsoleta, no? Diguéssim, però que a nosaltres el concepte no ens agrada. Per tant, donem una segona vida o allarguem la vida dels materials.
Això és aquest concepte que hem parlat moltes vegades aquí també, que és aquest concepte de l'obsolescència programada dels productes, no? Que és el que dius tu, Mariona, i suposo que ara parlarem després dels aliments, com més va també us trobeu que més productes potser es llencen, és a dir, que hi ha més volum també de productes que potser tenen 2 anys de vida, potser tenen menys anys de vida i ja estan per llançar-se, no?
Sí, això és el que passa amb equipaments informàtics, no? Amb ordinadors, amb impressores, i també passa amb altres tipus de materials, però sí que és veritat que hi ha hagut un canvi a partir de la crisi, arrel de la crisi, que ha anat molt bé.
Això que estava pensant.
Sí, perquè quan va començar l'entitat, el nostre director sempre explica que quan van començar el 90... set, estaven, van recollint un munt de materials que estaven perfectament. I el que feien llavors sí que era més enviar-los a altres països, o a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina. I ara, bueno, al llarg de, diguéssim, l'evolució, al llarg d'aquests anys, ha estat que cada vegada més entitats d'aquí ens demanen aquests materials per reutilitzar-los, i també que les empreses s'han anat pensant més. Vull dir que amb això ha estat positiu, diguéssim, l'efecte aquest col·lateral de la crisi, de dir, bueno, les coses no les podem anar llançant amb aquesta alegria perquè tenen un cost, no?
Mm. És, de tota manera, és gran aquest volum de material que vosaltres agafeu i que, vaja, que feu de pont entre empreses i entre entitats socials. És un volum molt gran. De quin volum estem parlant, més o menys?
És gran, és gran. Ara no, al nostre web hi ha les xifres, sí, però sí que sí, és gran. I són tones perquè, clar, són materials... Bueno, ho calculem així, amb petjada de CO2, amb tones i amb una estimació econòmica, diguéssim, no? En la nostra memòria anual, diguéssim, si entreu a la web, doncs ja, sí que hi ha aquestes dades que intentem donar-les també per valorar, d'alguna manera, no?, tot això que hauríem llançat d'una altra manera.
Mm-hmm. I més o menys teniu controlades totes les empreses que són possibles donants de materials, o són elles que voluntàriament, o sou vosaltres que us adreceu amb elles?
Les dues coses, eh? Nosaltres intentem fer una tasca activa d'anar a buscar les empreses i a dir-los a través de la RSC, no?, que això ha estat tan de moda, no?, fins ara, i ara sembla que ja hauria d'estar integrat en les empreses, però que tenen una responsabilitat social, i per tant que... els materials no els poden llançar d'aquest alegrement, i que si ens els donen a nosaltres tenen un benefici social i, a més, doncs, un estalvi de CO2 i un estalvi econòmic. Però fem aquesta tasca, però a vegades sí que també ens arriben d'alguna empresa que s'ho han dit entre elles, o realment que hi ha algú conscienciat. Moltes vegades és el mateix encarregat, o sigui, no ve de dalt, diguéssim, de direcció de l'empresa, sinó dels mateixos encarregats de magatzem que veuen que han de llançar un quantitat de coses que estan en bon estat que els fa com mal al cor, no? I llavors busquen on les poden col·locar. I una mica així ens troben.
Mm. Tema alimentari, que és el que dèiem també, suposo, sí, que hi ha hagut aquest augment. També hi ha hagut cada vegada potser, o s'ha vist més, o també ha sortit més als mitjans, aquesta gent que a les portes dels supermercats va buscar aliments perquè estan en perfecte estat, no? Suposo que us heu trobat també aquest increment, i bàsicament amb grans superfícies, i no sé de quina manera aquestes grans superfícies també contribueixen a reciclar.
Sí, amb el tema alimentari, nosaltres el pont alimentari el vam començar el 2015 i també hem vist una evolució en què, a poc, tant les empreses com la gent està més sensibilitzada amb aquest tema, perquè se n'ha parlat més, segurament.
S'han fet campanyes puntuals.
Sí, sí. I llavors, al principi, la resposta de les superfícies grans, o sigui, de supermercats, de cadenes de supermercats, era bastant reticent, perquè sempre hi ha el tema aquest de la por a la responsabilitat, de si passa alguna cosa amb aquests aliments que jo he donat, qui se les carrega després, i en principi eren més reticents, i cada vegada més... també perquè hi està havent una evolució a nivell d'administració. Diguéssim, hi ha un projecte de llei al Parlament per reduir el malbaratament alimentari, que quan aconseguim que el Parlament funcioni d'una manera més estable s'aprovarà algun dia, suposo, i ja fa temps que hi és. I per tant, les administracions també serà una cosa que demanaran aviat, no? Vull dir que les empreses no puguin llançar el menjar que està en bon estat per ser consumit.
Aquesta llei, aturem-nos una mica, aquesta llei que en principi està en projecte de validació, què diu exactament, o què contempla exactament?
Aquesta llei, d'una banda, obligarà, diguéssim, a les empreses a tenir un pla per reduir el malbaratament alimentari, i llavors està per veure com es concretarà. Però, per exemple, agafa dies com a França, que està, diguéssim, és obligatori que les superfícies de comercialització d'aliments, els supermercats de més de 400 metres quadrats, no poden llançar els aliments que estan en bon estat. O sigui, els aliments els han de donar a través d'un banc d'aliments o d'entitats socials, o el que sigui.
Quan dius bon estat, vols dir que no, estan just caducats, no caducats, o abans de caducar?
Que estan just abans de caducar, però que no es poden comercialitzar, o que tenen algun cop, per exemple, l'envàs, o que estan mal etiquetats. Sí, diguéssim, és que també, quan parlem de malbaratament alimentari, hi ha aquí tot un debat, no?, amb què és malbaratament alimentari i què no. I amb això, doncs, segurament, si preguntes als pagesos, tenen una opinió, nosaltres en tenim una altra, i des de...
Que no diem això, expliquem una miqueta.
Què diuen els pagesos? Sí.
Clar, clar, per exemple, els pagesos es troben
tot
que...
Tot el respecte, eh?
Sí, i a més que tenen molta raó, que el que ells produeixen, o sigui, el que els hi passa és que molta de la producció no els surt a compte collir-la, perquè els hi paguen molt malament i perquè els supermercats han com imposat uns criteris d'estètica d'envasat, sí. O sigui, per criteris, per exemple, per envasat de les fruites o les verdures, o perquè no tenen el pes, la mida,
sí,
la color...
Sí, han sacrificat l'essència per l'aparença.
Sí, diguéssim, hi ha una dictadura de l'estètica que també afecta sí. els aliments, i aleshores els pagesos cullen, però després hi ha una part que, si no els surt a compte collir, o sigui, és que haurien de pagar ells diners, diguéssim, per collir-la i després per veure com la distribueixen. I per tant, diuen, però això no malbaratem perquè se'n va a terra i és fertilitzant.
A la terra és fern.
Clar, hi ha un, és això, potser ens hauríem de posar d'acord tots amb quina definició és malbaratament, no? El Senat espanyol fa poc va treure una resolució que tenia una definició bastant general i a mi crec que és bastant, pot satisfer bastant tothom, que diguéssim és malbaratament és tots aquells aliments que han estat produïts per consum humà i que acaben sense dedicar-se al consum humà, diguéssim, que s'acaben llançant, no?
Sí, per exemple, camions que hem vist tots a vegades com es tiraven els containers plens de fruita.
Sí, clar, que hi ha diferents motius, eh? Hi ha motius logístics, hi ha motius d'això que deia, diguéssim, del pes, la mida, la talla... Mm. Hi ha motius, doncs, perquè els mercats... Bueno, els aliments han passat a ser un bé de mercat i, per tant, doncs, els preus pugen i baixen i fa 2 anys hi havia el veto aquell, no?, de Rússia,
de Rússia,
i llavors
que, bueno, que
la nectarina
està,
i el préssec...
Encara està vigent,
Doncs totes aquestes coses són condicionants, diguéssim, no? Són factors que fan que s'acabin malbaratant molts aliments.
Però tot plegat dona una sensació una mica caòtica, no? Amb una societat que cada cop vol ser més ben organitzada i veus que es malbaraten molt tipus d'aliment, des de l'extracció del mar, la fruita, l'agricultura... Les envasos, coses envasades. Llavors, tot això dona una sensació de que, bueno, els països rics... Mm. A més, és un menyspreu, jo crec, que pels països pobres. Una cosa que es tindria que posar a ordre.
Sí, bé, nosaltres... O sigui, sí que hi ha tot un tema de com es produeixen i com es consumeixen els aliments, diguéssim, sí. del sistema, de com ha estat muntat. I es produeix molt, en grans escales, sense això, diguéssim, es desprecia, no?, molta part dels aliments, perquè són petits.
També s'explota la terra, perquè si hi ha una superproducció, a vegades estem demanant a la terra més del que pot produir, i se la força.
Sí, 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 nosaltres per això diem que tot el tema del malbaratament alimentari té una repercussió, perquè aquests aliments han tingut un cost de producció, de terra, d'aigua, d'energia, no?
Sí.
Tot un cost d'extensió de terra que s'ha dedicat a l'agricultura i després, si els llancem sense que s'hagin consumit, té una emissió de CO2, un augment de residus, que és totalment un despropòsit, no? Vull dir, estàs com contaminant a l'entrada i a la sortida i no s'han consumit. Llavors, sí que és veritat que dona aquesta sensació, però alhora també és veritat que ja fa un temps que hi ha molta gent que ja està treballant i que s'està intentant racionalitzar una mica tot això. Sí. Tot i que hi ha molts actors en joc i llavors
però
és complicat per això.
Creus que es podrà arribar a posar ordre amb el tema aquest de la producció? Sobretot estic pensant en la producció agrícola, bueno, i en tota, en general, les indústries produint allà envasats i tot.
Sí, sí, perquè també ara he parlat dels pagesos pobres, però en realitat també la indústria, no? Sí. Ja pel sistema de producció moltes vegades se'n descarta ja molt bona part, pel que sigui, per les línies de producció, perquè es canvia de producte i llavors ja hi ha tota una part que no serveix. En fi, jo crec... Jo soc optimista de natura. Jo crec que...
Es té que ser optimista.
Sí, jo crec que
a vegades no te'n deixen molt de marge per ser optimista, però s'ha de ser optimista.
Sí, no, que uno... És a dir, canviar el sistema...
De capa, tant.
Canviar el sistema és molt complicat, és veritat. Sí. I això no sé si ho aconseguirem a curt termini, segur que no. A mitjà i llarg, jo espero que es vagi modificant. Però sí que estem en un moment en què hi ha molta gent treballant-hi i que almenys, diguéssim... anar aprofitant la sobreproducció i anar aplicant mesures, no?, per reduir el malbaratament, que, de fet, la llei és això, el que pretén. O sigui, reduir d'origen el malbaratament, que és el que nosaltres sempre intentem, diguéssim, ja no produir-lo i després, en tot cas, aprofitar-lo.
Però el que sí és cert, perdona, Jordi, ara te deixo, per acabar això.
Jo també.
És que aquestes...
Deixa'm recordar només, Carme, que estem amb la Mariona Ortiz, és l'únic que volia recordar,
que
ella és coordinadora dels projectes de la Fundació Banc de Recursos. És que de vegades amb la ràdio tot és volàtil, la gent
se
n'oblida de vegades de les coses.
Sí, és veritat, tenim que recordar els nostres convidats i de lo que parlem. No, deia que aquesta superproducció el que ens porta és també a no posar en valor el que és l'aliment, I això és un mal exemple, no? Perquè anem sobrats, dona la sensació de que anem sobrats, mentre a altres països van molt mancats.
Sí, sí, però és un bon punt, eh? Per mi és un punt que ara hauríem de treballar més, la qualitat del que estem produint. I sí, tornar a valorar els aliments. De fet, hi ha una campanya que es diu El valor dels aliments, que és tornar a valorar el que estem produint, perquè, d'alguna manera, si està tan desprestigiós, o sigui, si ho valorem tan poc perquè és barat, o és perquè és de mala qualitat, també.
Sí, no, amb el menjar biològic, ecològic, sí, no és això el que es mira, precisament. Són les peces més lletges, però que són les més genuïnes i naturals. Al contrari del que passa amb això que tu parles.
Sí, per això crec també que des de fa un temps la gent s'ha anat sensibilitzant amb aquest tema. I també el tema de l'alimentació ecològica jo crec que és un canvi de mentalitat, no? També sí, de la gent de dir, atenció, què mengem i què produïm, que sigui coses de qualitat, perquè al final ens estem nutrint d'això.
Menys tòxica.
I també aquí hi ha un canvi de mentalitat. Jo crec que sí que s'ha estat com tornant a valorar...
Si està picadeta per un mosquit o per una pedreta, doncs no passa res. Lo important és el gust que li trobis, no?
De tota manera, aquí hi ha un... Perdona, Manel, hi ha una... Bueno, és aquesta diferència entre... Clar, no sé si és possible, perquè som molta gent, cada vegada som més gent i, per tant, necessitem més aliments. Per tant, cada vegada explotem més, la indústria cada vegada explota més. Per tant, aquest produir amb qualitat de vegades va, sempre, vaja, va en contra d'aquesta sobreexplotació de recursos, de les pesqueries, dels camps, és a dir, els camps estan fertilitzats, per tant, la terra ja està malmesa, tot va una mica en conjunt, no? Llavors, aquí...
L'obesitat és fruit d'aquesta sobrealimentació. L'obesitat, que és un fenomen, ja hi ha una realitat tremenda.
Sí, sobrealimentació o alimentació de
dolenta, no? Deficient, sí, però sí, també... aquí no para de menjar, francament, clar, sigui el que sigui, bo sí, o dolent.
De tota manera, deixa'm dir-te que amb això, les dades de la FAO, el que diuen és que de tot el que es produeix, de tots els aliments que es produeixen al món, un terç es llença. Dels aliments, de tots els,
molt,
per tant,
eh?
És molt, és moltíssim.
És moltíssim.
Un terç dels aliments, de tots els aliments que es produeixen al món. Per tant, tampoc no és tant una qüestió potser de produir-ne més o de que necessitem produir-ne més, sinó de com es reparteixen i de la justícia, o sigui, de que tothom en tingui prou i prou per alimentar-se nutricionalment d'una forma adequada. Diguéssim.
Diríem que és una dinàmica de la indústria que va com cega quan hi ha una disposició de recursos que es podrien reutilitzar, sí, no? Per tant, és canviar aquesta dinàmica.
Clar, i de què s'especula amb els aliments, no? Al final, això és el sistema, no? Anem a petar això, no de que no n'hi hagi prou, diguéssim, sinó de com...
A més que hi ha molts afectats, ja des de que el que menja, que no pot, que no té accés, el productor, que el mal paguen i el posen en un carreró sense sortida, fins al sobreaccés, més a l'esclavitud de la pròpia empresa.
Mariana, quin és el punt de seguretat amb tota la trajectòria d'aquest aliment, des de que entra, el fabriquen, el que sigui, els treuen de la terra, d'allò... Fins al moment en què això arriba un moment perquè estem parlant de salut humana i l'assumpte és molt seriós.
Sí.
És molt seriós. Aleshores, quin és el límit, la línia vermella, en què dic, alto, aquí això ja va cap a l'escombraria.
Sí, mira, nosaltres com que aquest és un punt important, perquè és el que fa més por d'entrada, no?, al productor de l'aliment i bueno, és un tema de responsabilitat, quan vam començar el projecte vam anar a assessorar-nos amb l'ACSA, amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i vam fer un protocol de seguretat, un protocol de funcionament pel pont alimentari. I és el que passem a les empreses i a les entitats socials amb qui treballem. I el que veiem és que s'ha de ser curós amb els aliments, però en realitat, per exemple, hi ha molta confusió entre la data de consum preferent i la data de caducitat. La data de caducitat...
Sí, explica'ns-ho, sisplau, clar, perquè tots tenim el dubte en certs moments en certs aliments.
Sí. Si llançar-ho o no llançar-ho.
La data de caducitat sí que és la data fins a on li donen vida... En condicions saludables.
O es fa responsable.
Sí, exacte. Sí, sí. La data de consum, la data de caducitat. Però la data de consum preferent la posa també el fabricant o l'empresari i és la data fins a on ell garanteix que aquell producte tindrà la textura, tindrà...
Que això és
serà
difícil.
Cruixent,
eh?
Tindrà el...
Jo no m'atreveria tampoc a entrar en aquest camp, perquè...
Bueno, sí, però... Mira,
escolti, jo això ho assegurava fins a aquesta data, eh? Vostès clar, vagin el que vulguin.
Això... això...
més o menys.
Ells han fet un munt d'estudis, no?, d'això de textura, de color, d'olor, de gust... però que en realitat aquell aliment passat la data de consum preferent és totalment saludable. O sigui, una altra
fins
cosa...
quan? Quin marge?
Fins,
segons què?
Fins a la data, fins a data de caducitat. En general, fins a la data de caducitat.
I un cop arribem a la data, a la data de caducitat, jo tinc entès que a vegades
sí, jo crec que hi ha el sentit...
continuar consumint i no passa res, però
sí,
fins quan?
Bueno, el sentit comú que sempre havien fet les nostres àvies, no?, és que iogurt l'obres i si l'olores sí, i el tastes i està bo, i si no... I de fet, ja la majoria de coses, de productes, tenen una vida molt més llarga després de la data de caducitat o de consum preferent, ja no cal dir-ho. Diguéssim, perquè només és perquè les propietats sí, organolèptiques de l'aliment sí, seran, diguéssim, excel·lents. I després, igualment, nutricionalment serà bo, però no estarà perfecte, diguéssim, no? I amb la data de caducitat passa una mica això. Nosaltres, amb la data de caducitat, sí que no acceptem aliments que hagin passat la data de caducitat, per això que diem, perquè és una data com de seguretat i estem
de
treballant
risc,
en població general.
Una franja de risc.
Una altra cosa no vol dir que passar la data de caducitat aquell aliment ja no és bo, però això no sé, sentit comú, no? Tothom ha agafat, no sé, llenties, o que tenen una vida molt, molt llarga i
s'ha trobat que estan malament.
Sí, o si no hi ha cucs, pot ser que hagi passat la data de caducitat, però aquella llentia es pot coure perfectament i es pot menjar igual. Sí. No?
I aquí, a l'hora de reutilitzar-ho, és a dir, si és d'una gran superfície, per exemple, qui controla quin aliment? O sigui, això que parlàvem, no? Els aliments es reutilitzen, però aleshores, si estan caducats, qui controla si aquest aliment és bo o no és bo?
Sí,
no,
nosaltres tenim, signem un conveni de col·laboració amb les entitats i amb les empreses. Llavors, seguint aquest protocol que us comentava abans, de validat per l'ACSA, les empreses fan responsables d'entregar els aliments en bon estat i pensa que en un supermercat hi ha un tema... Està supercontrolat, la cadena de fred, la temperatura... Llavors, ells ho poden donar fins abans de caducar. Nosaltres diem que els recollim tot mentre no estigui caducat. I l'entitat social que va recollir es fa responsable, diguéssim, de transportar i conservar aquell aliment en bon estat, també. Perquè, si no, el problema era aquest, que clar, el supermercat deia, jo un cop ho dono, això, si després ho consumeixen en mal estat perquè ho han deixat allà sobre, fora la nevera, durant una setmana, no. Llavors l'entitat social es responsabilitza d'això.
Deixeu-me fer un corol·lari. Sí. Visca el producte o l'aliment de proximitat.
Sí.
Sí.
És que resoldríem moltes sí, coses.
Resoldríem, sí, resoldríem moltes coses.
I donaríem molta feina, també.
Sí, oh, i contaminaríem menys, no?, que ja es tracta sí, d'això, també.
I sortiria més beneficiat el productor agricultor.
Sí, sí, sí. Sí,
ja
sí,
està, ja ho hem arreglat.
I el consumidor. No, però és un retorn, eh? En sí, realitat, ens hem anat massa lluny i ara potser tenim que retornar.
Bueno, ara parlàvem, és això, ens hem acostumat a tenir de tot, en qualsevol moment, i sí, perfecte, i al nostre abast. I això que parlàvem abans de l'agricultura ecològica, no? Doncs també una mica, també és tornar a això, a veure que hi ha productes de temporada i que el producte de proximitat, que és el nostre i que és el d'aquí, doncs té una temporada i després no n'hi ha fins l'any següent i és acceptar totes aquestes coses, no? Doncs amb una certa
doncs,
naturalitat.
Ens ha fet un bon corol·lari.
Corol·lari. Hem après aquesta paraula també. Mariona, no tenim més temps, un altre dia, com sempre, perquè ens queden 50 temes per parlar.
Sí,
la gent que vulgui, empreses que també vulguin col·laborar, bé, dintre la vostra web, oi?
Sí, jo els diria que entressin a 3W pontalimentari, tot junt, .cat, i allà hi ha el contacte i una mica més, si volen més informació, els explicarem com funciona i tot.
Perfecte, pontalimentari.cat.
Moltíssimes gràcies, Mariona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mariona, per
haver vingut.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai a la distingida Marianne Faithfull. Dic distingida perquè és baronesa per part de la seva mare, que era austríaca. Se li atribueix també una llarga amistat amb el Mick Jagger dels Stones. Us deia abans que es pot dir que aquest disc és un treball a mitges entre ella i el compositor Badalamenti. Badalamenti, és italià, però que estava sempre a Londres. Són cançons pausades d'una gravació molt acurada de l'any 1995 amb un conjunt de músics completíssims. Els talls quasi són recitatius amb llargues lletres. Fins i tot, amb una d'elles, donen música a un text del Shakespeare. Escoltem, doncs, Laming September, que és la del text del William Shakespeare, i She. A la propera, si Déu vol.
Now are ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep.
can she lose? What is she waiting for? He knows when she cries, and he saw through the lies that she told him. She's dreaming and planning of how she could ask him to stay.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Les bosses de plàstic, a part de contaminar el medi ambient, es converteixen en una joguina perillosa pels nostres animals de companyia.
Sí, sobretot perquè el soroll que fan les bosses en tocar-les crida l'atenció de gats i de gossos, especialment quan són cadells, i a més les poden veure com un lloc on amagar-se. Us aconsellem que les tingueu fora del seu abast, perquè jugant poden empassar-se un tros de plàstic i ofegar-se, o també quedar-se atrapats dins de la bossa i no poder-ne sortir.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Farem tots, la nit de tots, us vull a tots. Tant fa si és l'hivern com si és l'estiu. L'espectacle neix, la nit somriu. Vull que us alegreu i us divertiu tots amb l'espectacle ple de cançons. Veniu, farem tots, la nit de tots, us vull a tots. Celebrem la festa com a bons amics que aquesta nit és per als amics, perquè per vosaltres ara i sempre són amics les meves cançons. Farem tots la nit de tots, us vull a tots. Celebrem la festa com a bons amics, que aquesta nit és per als amics, perquè per vosaltres ara i sempre són amics les meves cançons.